Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre tingueu, estimats amics i amigues oients de Parlem d'Òpera. Benvinguts a una nova edició del nostre programa, la 529, i ja la penúltima d'aquesta temporada número 13. No sé vosaltres, però a mi aquesta temporada m'ha passat d'una manera especialment ràpida. Era ahir que començava a preparar els programes i pam, ja arribem al final, a les portes d'un nou estiu astronòmic que va començar justament ahir, dia 21 de juny, a les 16 hores i 58 minuts, quan ens vàrem trobar en el moment del solstici, o sigui, el dia més llarg i la nit més curta. Esperem que les nits d'aquest estiu, almenys la temperatura, ens permeti dormir. Segur que tothom estarà d'acord amb mi, oi que sí? Doncs i mentrestant anem per feina. El control de so, Toni González, i el guió, direcció i locució, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Això que acabem de sentir és l'obra d'un principiant. Deixeu-me que us ho expliqui. Es tractava de l'obertura de Jephthah's Gelübde, el vot de Jefté. Vot entès com a jurament o prometença. No és que aquest senyor votés, que hi ha tantes eleccions avui en dia que no es presta confusió. Després ja explicarem de què va tot això. Es tracta d'una òpera en tres actes amb llibret d'Alois Schreiber basat en la història bíblica del senyor Jefté i música de Giacomo Meyerbeer. He dit que era l'obra d'un principiant perquè es tracta de la primera òpera del compositor i fou estrenada la Hofoper de Múnich, el que avui en dia seria el Teatre Cuvilliés, el dia 23 de desembre de 1812. Meyerbeer tenia aleshores 21 anys. La interpretació que sentíem era la de la Sofia Philharmonic Orchestra sota batuta de Dario Salvi, que ja és un vell conegut nostre, sempre rescatant obres del que seria anys a venir el compositor probablement més famós d'Europa, amb les seves grans òperes estrenades a París, sempre grans èxits comercials. Aquesta ha estat la introducció, ara ve la part substanciosa. Bé, amb una trompeteria i la percussió per rebre per darrer cop aquesta temporada el nostre particular Àngel de Foc.
Huele a sufre todavía.
Bé, el nostre Déu etern.
Es propia sed.
El nostre missatger de la llum davant la foscor.
¿Por qué no te callas?
Bé, sí, de fet, més val que deixi de dir bajanades, oi? Benvingut, Albert Ferrer i Flamerí.
Moltes gràcies, veig que avui vens amb tota l'artilleria d'efectes de so.
Pesada, tota l'artilleria pesada. Avui, un CD de Meyerbeer i un altre de Donizetti. Tot això i més a Lo Flameric 47. Bé, doncs, com estàs, Albert?
Bé, aquí començant a passar calor, que ja també ve una mica de gust, amb aquestes pluges que han regat una miqueta.
Sí, han regat una mica.
I hi ha Lo Flameric 47, eh?
Sí, senyor. O sigui, això des de que se'n diu Lo Flameric, perquè abans ja havien fet el programa amb altres noms.
I a prehistòria.
Exacte. Has vingut inspirat per comentar aquests dos CDs?
Home, doncs sí, avui tenim una obra de Meyerbeer, sí, que també és una mica la seva prehistòria, precisament.
Sí, sí.
Formalment estaríem davant d'un Singspiel amb diàlegs, però sense aquell caràcter de comèdia de molts Singspiels.
Sí.
Es va estrenar el 23 de desembre de 1812, aleshores Meyerbeer tenia 21 anys, i bé, l'enregistrament és interessant per l'obra, per conèixer doncs aquest repertori, i ens tornem a trobar amb l'edició, té les notes de l'Etelier, i ens trobem amb el fet que necessitem uns llibres de Meyerbeer, que ja hi són en francès, però clar, són difícils de localitzar, i a més els necessitaríem amb llengua més propera.
Sí.
Meyerbeer ja havia estrenat una obra que era Gott Undi Natur, l'any 1811, que era un oratori, i aquesta obra que avui comentem té, des del punt de vista compositiu, coses molt interessants. Hem escoltat l'obertura. L'obertura és una d'aquelles formes sonates sense forma sonata cavatina, que si ho recorden els oients i tu, és aquella forma sonata sense desenvolupament, és a dir, una mica el model que estava fent servir Rossini en aquell moment. Meyerbeer no coneixia res en aquest any de Rossini, perquè estem al 1812, però té aquesta introducció lenta, allegro, amb dos temes, amb algunes transicions entremig, que es torna a repetir, i una coda que a més reprofita el tema, el que seria el segon tema, el reprofita després amb una òpera de l'any 1820 del període italià que es diu Margherita d'Anjou. Per tant, Meyerbeer ja comença a fer aquestes coses habilidoses del reciclatge.
Ah, sí, bueno, que ja ho feien tots. Bueno, a veure, avui ens hem de repartir el temps de manera adequada entre els dos CDs, i bueno, començaré dient que és un CD que ha gravat Naxos, com o no, tot ho grava Naxos, amb el cor i l'orquestra filharmònica de Sofia, amb el sempre esforçat i ja conegut nostre Dario Salvi, que el Dario Salvi és un director italo-escocès. Em vaig dirigir amb ell directament per demanar-li el que ens enviessin el CD, i bueno, al final ha vingut a través de Marco Polo, perquè Marco Polo és una discogràfica que ara és la que ha posat el segell aquí, perquè això originalment Naxos ho va treure només amb MP3, no amb CD, i ara el CD veig que diu Marco Polo.
Aquí tenen, no sé exactament, exactament no sé com està. Marco Polo és un segell més antic, aleshores sembla que per viu, perquè aquest enregistrament sembla que era del 2019, i per tant potser Naxos va provar-ho de fer només en digital i després ho ha editat amb la marca Marco Polo, però Naxos, en el seu immens catàleg, ha fet reedicions de discs antics que eren de Marco Polo.
Bueno,
per tant, aquí és una mica com al revés, no et puc dir per què.
A darrere posa Naxos, també.
Sí, perquè Naxos ha anat comprant molts catàlegs de molts segells,
sí,
i se'ls ha apropiat.
Bueno, sí.
Deixa'm dir una cosa, que alguns fragments d'aquests, Naxos, que ha anat editant l'obra religiosa, per exemple, del Meyerbeer, el mateix Dario Salvi va en un altre CD d'obra religiosa del Meyerbeer, ja apareixia aquesta obertura i l'ària de Solima de l'acte tercer.
Molt bé. A veure, què anava a dir-te? Jo, la veritat, l'he trobat una obra fluixa. una música que per mi no aixeca el vol en cap moment, malgrat el que digui el fill de Meyerbeer, i tu, però bueno, perquè ell em parla meravelles com de costum, però per mi no estan justificades. Està molt lluny del que serà el gran Meyerbeer de París.
Evidentment, li falta el periple italià.
Sí, diguéssim, el perdono per principiant, però o sigui, per mi aquest enregistrament està bé com a curiositat.
Sí, però mira, a nivell d'instrumentació, per exemple, ja comences a trobar aquells solos d'obligat o amb aquell protagonisme. N'hi ha, per exemple, hi ha un fugat al concertant de l'acte segon, que ja aquí prova coses acadèmiques, alguns solos instrumentals de clarinet, cello, trompa, inclou guitarres també en algun moment a la instrumentació. Ara no recordo, si em sembla que és el duo de l'acte segon, ho tinc anotat per aquí però no ho trobo, hi ha un solo de violoncel i viola abans que entri pròpiament el número musical, cosa així curiosa. Hi ha un contrast també de passatges a capella, és a dir, hi ha una sèrie de recursos que és cert que no hi trobes aquella personalitat de l'estil meyerbeerià, però ja hi ha moltes coses allà.
No et dic que no. A veure, jo, per una persona normal i corrent que escolti aquest disco, si hi ha una fuga o no hi ha fuga, això se li enrefot. El que busca és que la música sigui bonica i d'això. I la música la trobo avorrida, l'he trobat avorridota, però bueno, és la meva impressió, eh? Els cantants, parlem dels cantants, que són els següents: Sönke Tamsfreyer, baix baríton, que és Jefta, Andrea Chudak, soprano i solí, mala filla, Zia Zan, que només té un nom, és una mezzosoprano, que és Tirza, la criada, Marcus el César, tenor, és Asmavet, l'estimat de la filla, Lawrence Kalajian, baríton, és Abdon, un altre que estima la filla. I llavors hi ha altres dels comprimaris, cantants no coneguts, en general, o sigui, per dir-ho fi, els he trobat també fluixos, són uns cantants.
Sí, la versió a nivell, sí. Quedem-nos en la possibilitat d'escoltar aquesta obra Meyerbeer,
molt desafinats alguns, però bueno, el que se salva per mi és aquest Sönke Tamsfreyer, que és alemany, que és el Jefta, eh? Mira, si et sembla, sentirem un altre fragment d'aquest Jeftas Geliebte, que és un trio de cap al final del tercer acte, que és Ach, Geliebte, willst du scheiden? Cada vegada millora el meu alemany, eh?
Exacte.
On intervenen Asmavet, Solima i Jefta.
Ach, die Trennung ist so schwer, so schwer. Schmerz nicht zähmen. Du verlangst, verlangst so teures Pfand.
Ach, zu viel, mein Vaterland.
Den Schmerz.
Ach, zu viel, mein Vaterland. Soll ich mich der Träne schämen? Träne schämen. Ach, zu viel, zu viel. Ach, zu viel, zu viel. Ach, zu viel, zu viel. Ach, zu viel, zu viel.
Doncs, si t'hi has fixat, escoltant tota l'obra, hi ha passatges d'una escriptura belcantista, que és obvi que després quan va a Itàlia i coneix doncs, tot el belcantisme rossinià, que ja en vam parlar també, com que Rossini també l'influeix a la construcció d'algunes obertures, la Romell de Constanza, que en vam parlar en el seu moment, doncs es nota. Però jo voldria marcar, i això també en parla l'Etelier en les notes del disc, la construcció dels tres finals d'acte, que a més aquí discrepo molt de com ho ha fet l'enregistrament, que tens tracks de 16, 22 i 18 minuts,
sí,
que aglutinen molts números. Per exemple, al final de l'acte tercer tens marxa fúnebre, un himne religiós, un episodi coral a capella a quatre veus, és a dir, ja va d'alguna manera configurant aquests grans blocs escènics d'una manera que després, sobretot en els actes tercer de les òperes de la gran òpera francesa, hi ha aquelles barreges dels dos arguments, diguem, amb la història general, amb la història de l'amor, amb aquestes marxes, grans coses, és a dir, d'alguna manera aquest ensamblatge formal, estilístic de diversos números es prefigura amb tots tres actes d'aquesta obra.
Jo hagués agraït uns tracks més curts perquè així potser haguéssim pogut sentir més peces,
però esclar, fragments.
I tenim el temps que tenim i no podem posar-ho tot això. Aquesta obra Meyerbeer la va compondre quan encara estudiava amb la B. Vogler a Darmstadt. D'això en vam parlar fa uns programes quan vam escoltar música d'un ballet,
del
Caçador i la Lletera, em sembla que era, no?
Sí.
O Pescador i la Lletera, Pescador era. I el d'Erat Miral, que era un Singspiel que també havia fet en col·laboració.
Sí, home, aquest any hem fet força Meyerbeer, l'any
sí,
passat també.
Sí, a veure, al final els que fem més propaganda Meyerbeer són nosaltres.
Sí, perquè l'esperit sant aquest reencarnat...
L'esperit sant reencarnat només ho diuen a les
xarxes.
I fa crítiques, però... que surti així en viu en la onda som nosaltres i llavors va repartint samarretes de Meyerbeer a gent sense mèrits.
Ui, això, que prengui nota, expropiese.
No, ja li vaig dir, va dir que tingués paciència. va fer quan estudiava Darmstadt i el seu propi professor li va dir, va, fes això, no? Se'n van fer dues representacions de la seva estrena a Múnich, en un cas sembla ser que era molt bo de l'estrena, sí. Però no va anar més enllà d'això que en diuen en francès, un succès d'estime, és a dir, un èxit més de crítica que no pas aclamació popular, saps? Explico l'argument...
Home, i tant, per favor, fes els honors.
Fes alguna cosa, diu.
Això no ho he dit, eh?
L'argument és la història bíblica de Jefté, que és un jutge d'Israel, que ens diu que en anar a la guerra va prometre a Déu de sacrificar-li el primer que, en tornar de la guerra, el surti a rebre les portes de casa seva. Aquests juraments bèsties que feien aquella gent que no tenien res al cap. I resulta que qui el rep és la seva pròpia filla. Ja la tenim liada. Perquè més o menys és el mateix que ens explica la història d'Idomeneo.
Exacte.
També és objecte d'una altra òpera, aquesta molt bona. Idomeneo pertany als mites grecs, o sigui, un àmbit culturalment diferent al jueu, però jo penso que és significatiu que un mite com aquest, perquè això és mite, evidentment, sigui present en diferents cultures mediterrànies.
Ifigènia, el cas de la Ifigènia també.
Ifigènia també. Bueno, allà no era el primer que sortís a rebre, sinó que has de matar la filla. Pures llegendes, penso jo, però que expressen reminiscències d'antics sacrificis humans als déus, evidentment, no? La història de Jefté i la seva filla s'explica en el llibre dels jutges, a l'Antic Testament Bíblic, i allà la filla és sacrificada. A l'òpera de Meyerbeer ja han passat milers d'anys i ja som més civilitzats, de manera que al final Déu, ja bé, no exigeix la sang de la pobra noia, que es diu Solima aquí, sinó que es conforma acceptant la plena obediència del pare.
Una mica més just.
Sí, a l'Església sempre van a sotmetre tothom, totes les autoritats, a la seva. Faltaria més, no?
Això seria interessant profunditzar una mica en el context polític, perquè a vegades aquests girs tenen molt a veure amb aquell moment.
Sí, sí, sí. Bueno, tens alguna cosa més a afegir sobre això?
Bueno, no, pràcticament no. Ja ho hem dit tot, sobretot aquesta escriptura belcantista, ornamentada, que després doncs, serà molt més profusa, però que té una... ja sé que a tu no t'ha agradat, però bueno, hi ha els acompanyaments, que també són interessants, alguns jocs d'instrumentació... Bueno, es nota ja aquest la part acadèmica del Meyerbeer que havia estudiat amb el Vogler i que bueno, es pot copsar, encara que no sigui tan atractiva des del punt de vista musical i estètic pel públic.
Molt bé, doncs passem al següent tema.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
Di profetica virtù. Or mi rischio e passo avanti. Oh, non vede la prudenza, sempre flemma e sofferenza. E vai pure nel Perù, sempre flemma e sofferenza. E vai pure nel
Ara hem sentit el tenor Javier Camarena interpretant la cavatina d'Ernesto, personatge que en l'estrena va cantar el cèlebre tenor Rubini. Servi gente non ve alcuno, de la molt desconeguda òpera de Gaetano Donizetti i el Giovedì Grasso, o sigui, el dijous gras. Menjaven coques de llardons i botifarres d'ou.
No.
És una farsa en un acte amb llibret de Domenico Gilardoni estrenant al Teatre del Fondo de Nàpols el 26 de febrer de 1829. Saps que jo l'he vist, aquesta òpera representada?
Sí, on? Quan?
Quan? On i quan? Fa molts anys, no sé dir-te ara mateix l'any exacte, però en aquella època l'aula de cant de la Carmen Bustamante, del Conservatori del Liceu, a cada final de curs muntaven una òpera i la feien en el pati de lletres de la universitat,
de l'edifici
de plaça universitat. I, bueno, hi anàvem cada any, es convidaven, i estava molt bé, ja vaig veure unes quantes obres interessants, una de Galuppi, precisament, que parlaves de Galuppi.
És que avui, que els oients sàpiguen, ha sortit un llibre de Galuppi amb un pròleg modest de 30 pàgines d'un tal Flamaric, i li hem donat l'exemplar al Jordi, i la temporada vinent, doncs, un programa el dedicarem a aquesta biografia
Galuppi
que han fet.
Galuppi prologat per Flamariqui. Bueno, doncs el Giovedì Grasso va ser una de les que allà vaig veure. Aquest fragment pertany a un CD de molt recent aparició que es diu Signor Gaetano, editat per Pentatone, on el tenor mexicà amb l'orquestra Gli Originali, dirigida per Riccardo Frizza, que és un gran expert en repertori italià, canta només obres de Donizetti, amb fragments tan coneguts com seria Una furtiva làgrima de l'Iglesia d'Amore o l'Aria d'Ernesto de Don Pasquale, però d'altres, la majoria, pertanyen a obres menys sovintejades com ara Roberto de Veré o directament desconegudes del gran públic com serien Betlí, Maria de Rudens i el Giovedì Grasso, Marino Faliero, Caterina Cornaro o Rosmonda d'Inghilterra. Fet que és d'agrair, ja que Donizetti va deixar una producció molt àmplia. Uh-huh. Totes elles, no obstant, les podeu trobar enregistrades individualment.
Sí, el Giovedì Grasso jo la tinc, no recordo quin segell és, sí, però també. La resta, el Marino Faliero ara dubto, però la Rosmonda d'Inghilterra, sí. La Maria di Rudens i una altra que has dit...
Caterina Cornaro.
Exacte, Caterina, estan a Òpera Rara.
I jo les tinc totes. I inclús del Marino Faliero en tinc dos. Una és de Naxos, precisament. Bueno, vols dir alguna cosa?
Home, doncs sí, que tenim un Camarena que està esplèndid de veu, eh? Comparant, per exemple, alguns fragments cantats amb aquell CD també del Flores, notes les diferències d'estil, veus evidentment que un és un lírico lleuger i l'altre ja és un líric amb més cos, més pes, tots dos molt ben defensats, línies molt diferents, i és remarcar aquí, com ara escoltarem amb la següent audició, sobretot a les cabaletes, que fa les cabaletes dobles, per cert, i la repetició de la cabaleta, l'ornamentació, cosa que avui en dia no es fa en directe, però que a l'època sí, a l'època s'aprofitava la repetició de la cabaleta perquè el cantant hi afegís Abelimenti,
precisament,
improvisés.
Precisament. Aquest...
No t'ha convençut, em
no,
sembla.
Gens ni miqui. A veure, el segon fragment que us proposo és molt més conegut, és de Don Pasquale, que és una òpera bufa en tres actes que es va estrenar al Teatre Italià de París el 3 de gener de 1843 i que segur que encara teniu ben fresca la memòria perquè la van fer en el Circuit Òpera de Catalunya el març del 2022, o si no la vareu veure, potser sí que vareu assistir al Liceu on aquesta òpera va inaugurar la present temporada. Exacte. Cap a l'octubre, va ser, em sembla. Aleshores, sentirem la cabaleta, precisament, o sigui, la part final de l'escena d'Ernesto, que tota és força llarga i no tenim prou temps, que és «Ese fia que ha d'altro oggetto». Tal i com la canta aquí el Camarena, i ara vaig a on tu anaves, per mi és l'exemple més clar de per què ho diu amb tota la meva ànima els envelliments innecessaris que, més que envellir, per mi enlletgeixen el que es canta. Va passar dies enrere que vaig anar a veure l'Orfeo Eurídice al Liceu. Ja ho sé, que a partir de la segona estrofa s'envelleixen, però allà la senyora que feia d'Orfeo va envellir des de la primera.
Orlletxa era.
Sí, Orfea. Va començar a fer envelliments d'això i em va destrossar el que faró sense Eurídice, sense pal·liatius. Jo no ho suporto, vaja, no m'agraden, perquè penso que, i més amb un Orfeo, per mi n'ha de contenir envelliments. L'Orfeo, precisament, que és que el Luc la va fer com la primera òpera de la Reforma, volem desterrar tot això. Bueno, escolteu el Camarena amb aquesta...
I després en parlem.
I després en parlem dels enveniments.
Spenga in me l'antico ardore
Doncs bé, si hem escoltat aquestes variacions que no t'agraden, amb un caràcter molt més heroic, molt més gallardo, molt més èpic, variacions en aquesta cabaleta rítmico-ornamentals, acaba amb un re sobregut, que és tradició, i si haguéssim escoltat el Cerquero Lontana Terra, i allà hi posa alguns accents allargant i posant un èmfasi en algunes síl·labes, que notes una mica la diferència, i aquest té un cantar aristocràtic, potser una mica com més distant, més calculat, més heroic entre cometes, sí. Sentimental, però diferent d'altres cantants.
Bueno, avui no sé què em passa, potser estem a finals de temporada i començo a notar aquesta color que fa, que ja m'està tocant la pera. Però no, jo no... No estem d'acord avui, perquè...
No, jo no dic que estigui bé, jo te la descric. No.
Igual que el Meyerbeer, jo he trobat sincerament que el Camarena, en aquest, que ell sempre tan brillant i tan esplèndid, en aquest CD, per mi, ha perdut.
Bueno, parlàvem, te'n recordes el llibre d'Ivos?
Sí.
El capítol del Camarena parlava...
Precisament ho he lligat una mica, perquè el seu capítol, com ja vaig comentar, era com molt angoixant, perquè el tio... parlava del que va suposar per ell la pandèmia i era dur de llegir, perquè ell no deia que hagués estat malalt, però que sí que el va afectar una mica, inclús psicològicament, no? No sé, el Camarena ja l'he sentit diverses vegades en directe, ara no sé l'última vegada que l'he vist, no sé quina va ser, però l'he trobat una mica més fluix que el que era habitualment. Bueno, potser és un batxe, no?
Bueno, jo crec que entenc per on vols anar, però crec que és un disc que està bé. Potser que ho canta d'una manera massa personal, massa desviant-se amb algunes, no només amb les ornamentacions, sinó amb una mica l'estil i la manera d'enfrontar el fraseig de com sol ser més tradicional, i això és el que no...
Sí, allò que en castellà en diuen duende, però que no ha perdut una mica de duende, però bueno, com dic, em sembla que l'última vegada va ser a Madrid amb el Pirata, i això va ser a finals del 19. Sí, crec que va ser.
Al Liceu va venir, em sembla que era el 19, a fer aquell recital en piano, que no hi
cabia
la gent.
No hi vaig anar. Al Liceu va fer la Lucia, per ser... No, la Lucia va ser posterior. Deu ser l'últim que li vaig sentir, la Lucia al Liceu. Sí, em sembla que sí. I ara fa temps que no el sento en directe i hauria de fer-ho per poder opinar amb coneixement de causa. Però, perquè, bueno... Sí, que te'n recordes que havia de cantar la Manon, ell, el primer repartiment de la Manon de Massenet, i va, un mes abans va dir, senyors, no puc, perquè ells, o sigui, l'havien contractat pensant que en aquest temps la veu se li faria més,
eixamplaria
més per fer de griva i...
No, aquest, clar, aquí comença, en part també perquè ha començat a fer rols una mica més de més pes,
sí.
I també això afecta amb el que dius, mira el Flórez com va ser molt més prudent i, bueno, sent el Flórez, dins que, clar, ja té 50 anys, ja ha cantat
Flórez,
molt.
Està fent repertoris ara que, no sé, la prudència, no sé, perquè el Flórez també va intentar la Lucia, una cosa que la va estrenar al Liceu, precisament, i jo vaig anar-hi el primer dia, o sigui que vaig sentir en primícia la seva Lucia i no em va agradar gens. Després m'han dit que l'ha tornat a fer, però... I el Camarena, la Lucia, tampoc el vaig trobar el més adequat, perquè la Lucia, l'Edgardo...
És un líric, no és un líric
lleuger. Sí, és un líric amb una veu més carnosa de tot el que són aquests. I així com el Flórez, penso que és una veu que no ha evolucionat, o ha evolucionat mínimament, i per tant, ell es petà per fer Rossinis, com sempre. La del Camarena sí que ha agafat més gruix amb els anys i tot això, però bueno, és igual, vull dir, no, és un gran tenor, això no ho discuteix ningú. I bueno, doncs potser tothom passa èpoques més bones i no tan bones, no? A mi és una opinió personal, ja et dic, puc estar equivocat i puc ser jo que ja dic, necessito vacances. I no sé, és això, simplement.
¿Por qué que no te calles.
I per què m'haig...
Perquè deixis de parlar del camarer així.
Ah, no, home.
Escolta, anem a sentir l'últim fragment.
Sí.
De la Rosmonda d'Inghilterra, una òpera rara, de l'any 1833. Aquesta és la cavatina de sortida del personatge, del tenor, que és el rei... Ara no em recordo com es diu el rei...
Enrico II.
Enric, exacte.
D'Anglaterra.
I que fa, doncs, l'ària i cabaletta, i que el...
Que
canta el Camarena amb aquesta varietat expressiva. Si tu escoltes el Bruce Ford a la gravació d'Òpera Rara, notes moltes diferències estilístiques, però en el Camarena hi ha aquesta elegància i aquesta serenor, punt aristocràtica, per dir-ho des del tòpic.
La Rosmonda d'Inghilterra és una tragèdia lírica en dos actes, amb llibret de Felice Romani, que es va estrenar en el Teatro de la Pergola de Florència el 27 de febrer de 1834, i el tenor que va fer... que va cantar a l'estrena i va fer aquest paper era el famós tenor francès Gilbert Dupré, que és aquell que diuen que va començar a fer els dos de pit, els dos naturals per primera vegada. El fragment, aquesta cabaleta, es diu Potessi vivere com io vorrei, pogués viure com volia.
Home, ho diu un rei, que
això més? Diu un rei, vull dir, imagina't tu.
Però no era Borbó, no, aquest?
No, era Plantagenet.
Thank you.
bé, aquest CD està gravat el 2021, per tant és força, força recent, i déu-n'hi-do tots aquestes grans figures segueixen traient, amb un mercat discogràfic força saturat, perquè avui en dia aquí compra CDs tu i jo quan puc i quatre més, però van traient aquests grans artistes. L'Spires va treure aquest del contratenor,
sí.
I bueno, hem parlat aquest any de molts, de molts.
És que n'hi ha molts, la veritat és que a vegades quan m'ho miro no es poden dir, bueno, marques, no és una marca, és aquella web on comprem tot.
No es pot dir, no.
No es pot dir, però, a veure, sincerament, pel que fa a CDs i tot això, és molt més varietat ja, on puc trobar més, inclús alguns d'antics. Passa que a vegades hi ha algun que se'ls va l'olla amb el preu.
Sí,
un d'antic i potser descatalogat et demanen 200 euros. Dic, molt bé, encantat de conèixer-lo. Però, bueno, allà hi ha hagut aquest del Camarena, aquest de l'Espais, com tu dius, diverses sopranos han tret. També hi ha un d'aquella sèrie del Palazzetto Brusane, que n'hem comentat algun. També ara n'ha sortit un d'un tenor francès, que és el Cyril Dubois, també n'ha tret un, que també encara no me l'he comprat, però m'agradaria comprar-lo per poder-lo comentar. Vull dir, hi ha molts, la veritat és que...
I això, aquí a Espanya es nota molt, perquè fa anys hi havia Diverdi, que era el gran distribuïdor de tot el mercat internacional aquí a Espanya, però clar, després va haver-hi allò, la Quinta de Mahler, no sé com en deien, però aquesta funció ja s'ha perdut, perquè el negoci discogràfic, doncs, queda poc. I aleshores, doncs, escolta, avui no tenim cap carta de la senyora Joana.
Avui no tenim cap carta.
Avui no tenim cap carta.
Sí, que... No, jo el que volia dir, que dic, si es van editant tants CDs és perquè la gent no en compra, dic jo, no?
Bueno, perquè són també una promoció del propi, d'estar en el mercat. Això ja entrem en el negoci editorial, o el negoci musical, bueno, també editorial en aquest sentit, perquè això també és imatge, això és també obrir-se portes de cara a interpretar alguns rols, per exemple, és imatge, és, bueno, hi ha darrere tot també una estratègia comercial que fa que ara, per exemple, n'estiguem parlant, si no, no en parlaríem del Camarena.
Evidentment, bueno, podríem parlar perquè l'hem vist aquí o allà. Aquest any no ha vingut al Liceu perquè ja et dic que va cancel·lar la Manon. No sé si va fer algun concert d'aquest, perquè jo no hi vaig amb recitals de pianos, això no acostumo a anar-hi. I l'any que ve, la temporada que ve, sembla que tampoc ve. No sé. Bueno, jo ja m'estic començant a muntar la temporada 23-24.
Exacte, podem anunciar alguna cosa de cara a la 23-24? Renovo? Vull veure el contracte amb quants zeros aquest any.
Sí, amb els mateixos. Els zeros a l'esquerra, eh?
Sí, sí, sí.
Cuidado, que els zeros són a l'esquerra.
Tu ets molt d'esquerres.
Sí, 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 tu.
Amb els zeros a l'hora de pagar, segur.
I altres coses. No, a veure, per la temporada del Liceu, que ja s'ha estat... que ja ha estat anunciada, jo l'any que ve com a novetat he deixat l'abonament que tenia, perquè era de 12 títols, i per no deixar-lo i per conservar l'antiguitat com a abonat, n'he agafat un de 3. O sigui, clar, que volia 1.800 euros o per l'altre, o sigui, aquest val 500. I llavors el que pots fer és canviar les que t'entren per d'altres. Això és una bona estratègia, perquè n'hi ha dos d'abonaments de 3, tots dos contenen Turandot i Carmen, que són precisament les dues òperes que no penso anar a veure sota aquest concepte. I llavors aquestes dues les canviaré, o tal, ja en tindré 3. Però ja m'he comprat també aquestes versions de concert que faran, com l'Orlando Paladino de Haydn, com la Médée de Charpentier, o com el Castell de Barba Blava de Bartók.
Aquesta la van fer fa anys, jo la vaig veure.
Segurament, però jo no l'he vist mai, i aquestes no les he vist mai, i bueno, ja veurem si m'interessa alguna cosa més, però bueno, jo ja m'he comprat unes entrades a Viena per veure...
Bueno, fa poc estaves a França.
Sí, però no vaig anar a veure òpera, però ara sí, per començaments de la temporada que ve...
I aquest estiu no vas a Itàlia?
No.
Que no hi ha clar.
Aniré a veure una cosa a Peralada, que és molt a propet, però no tant. Aquest any la borsa està una mica...
No, jo aquest any no crec que vagi a cobrir res a Peralada ni res de res.
A Peralada aniré a veure el The Telephone de Giancarlo Menotti, que és l'única òpera que fan, de fet, fan recitals i concerts de cantants, però com a òpera fan el Telèfono o L'amour à trois, o L'amour à tres, que vol dir, només hi ha dos personatges, un noi i una noia, i el tercer en discòrdia és el Telèfono, que és una òpera dels anys 50, però fixeu-vos que clarivident, sí, perquè parla de que la tia està
enganxada
al telèfon. Imagina't ara com estaria.
Sí, sí, sí. No, no, mira, és que precisament fa uns dies la van fer els Amics de l'Òpera de Terrassa, que hi ha molta gent que ha sortit dels Amics de l'Òpera Sabadell i de la Foc.
No, és molta gent, no.
La majoria, o, bueno, no els conec a tots, però uns quants sí, i precisament cantava l'Anna Ferrés, que havia estat al cor.
Doncs no me vaig enterar que fessin el telèfon aquest.
Sí, no em fagis-li el dia, però era la setmana del 30 de maig, doncs el dissabte 3 o el diumenge 4 era.
No,
una producció que està va bé, i que sobretot doncs, bueno, veus molt clarament això, no? Aquesta capacitat visionària de l'obra.
Bueno, el que vaig a veure jo a principis del temps que ve ja ho explicaré.
Ja ho explicaràs.
Que ve, perquè són coses molt interessants. Doncs molt bé, Albert, agraïm la teva presència aquí i avui i a tota la temporada.
A vosaltres per convidar-me.
Ara ja no ens tornem a veure fins al setembre, eh? Que tinguis bones vacances i bon estiu en general. I per tots vosaltres encara us convoco per la setmana entrant, que farem el darrer programa d'aquesta 13a temporada Parlem d'Òpera. Us hi esperem. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.